PRNR.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest cap de setmana té lloc la festa de Nadal per a la gent gran organitzada per serveis socials i que suposa una de les primeres celebracions nadalenques a Ripollet. La regidoria de serveis socials a banda d'aquest acte ha organitzat un any més la campanya Cap infant sense una joguina amb l'objectiu que cap nen de Ripollet es quedi sense regals el dia de Reis. És per això que animem a tothom a col·laborar en aquesta campanya aportant joguines noves, no bèl·liques ni sexistes per als nens de prop d'un centenar de famílies amb dificultats econòmiques de la nostra població. Aquestes es poden fer arribar a Creu Roja, al Centre Cultural o al mateix Departament de Serveis Socials. I aquesta és la primera notícia de la Cos Paral·lela en l'info d'avui. Coneguem la resta d'informacions de la setmana als titulars. Aquest diumenge 16 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló municipal Joan Creus, la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet organitza una nova edició de la festa de Nadal per a la gent gran. Francina Ricard.
Com és tradicional aquesta festa, estan convidats tots els veïns i veïnes del municipi i de forma molt especial els 4.400 ripolletens i ripolletenques majors de 65 anys.
Nou sistema de detecció de malalties prenatals, el SAP Cerdanyola Ripollet.
El cribatge combinat, nom tècnic d'aquest sistema, té un 90% d'eficàcia i consisteix en fer una extracció de sang a la mare entre les 8 i 12 setmanes de gestació per tal de mesurar un grup d'hormones.
Primera reunió del Consell Municipal de Joventut.
El passat dimecres 12 de desembre va tenir lloc la primera trobada on es va formalitzar la seva constitució i els membres que l'integren. El principal òrgan de treball és el plenari, format per 12 membres d'entre 16 i 29 anys.
Aquest diumenge 16 de desembre a les 8 del vespre tindrà lloc al Teatre Auditori de Ripollet el tradicional concert de Nadal que ofereix cada any la Societat Coral del Vallès.
El concert actuarà en les dues seccions de la coral, la secció tradicional i la de veus del Vallès.
I per acabar avui ens acompanyarà a l'entrevista Rosa Maria Martín, regidora d'Urbanisme.
Amb ella parlarem dels temes d'urbanisme que actualment afecten a Ripollet i de properes inversions.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet ha posat en marxa un any més la campanya Cap infant sense una joguina, amb l'objectiu que cap nen de Ripollet es quedi sense regals el dia de Reis. Laia Prat.
El personal de serveis socials s'encarregarà de realitzar la llista de les famílies beneficiàries, de les quals ja realitza un seguiment social i es coneix la seva situació social i econòmica. L'any passat 80 famílies van rebre joguines d'aquesta iniciativa i aquest any el nombre de beneficiaris arribarà a un centenar. Tots aquells que vulguin col·laborar poden aportar les seves joguines noves al Centre Cultural, a la Creu Roja o al mateix Departament de Serveis Socials. Escoltem a la regidora Maria Lladó, que ens explica l'objectiu principal de l'activitat.
A veure, l'objectiu de la regidoria de serveis socials en aquesta campanya és que tots els nens de Ripollet tinguin joguines a Reis, que no sigui diferent al fet que tingui recursos o no. A veure, la gent amb bona voluntat, a vegades fins a aquesta campanya sense poder, com per després d'aquelles joguines que no tinguin de les fills, i si veurem que cap nen es quedi sense joguina, que ningú vegi la diferència, doncs també pensem que els nens tenen dret a rebre joguines noves, no?
La campanya compta un any més amb la participació de diverses regidories municipals, així com del Club de Bàsquet Ripollet, Creu Roja, el Centre Obert La Placeta i Viatges a Europa. El Club de Bàsquet Ripollet, per la seva part, organitzarà diferents partits de bàsquet. Com a novetat d'aquest any, un grup de joves del Casal han participat a la campanya.
A veure, ells van ser una iniciativa del propi grup de joves, va ser per ells, i la tasca que faran serà recollida de joguines, i ajudaran a l'equip de serveis socials, a la selecció i a fer els paquets per poder-los donar a famílies.
El lliurament de les joguines es realitzarà els dies 3 i 4 de gener amb una xerrada prèvia als pares sobre el significat de la festa de Reis i la correcta utilització de la joguina és una mostra sobre les joguines recomanades segons l'edat dels infants. Aquest diumenge 16 de desembre, a partir de les 12 del migdia al pavelló municipal Joan Creus, la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet organitza una nova edició de la festa de Nadal per a la gent gran.
Com és tradicional aquesta festa, estan convidats tots els veïns i veïnes del municipi i de forma molt especial els 4.400 ripolletens i ripolletenques majors de 65 anys. A partir del migdia, el pavelló Joan Creus s'omplirà de música i ball amb les actuacions de diferents entitats de Ripollet, com la Coral Los Estupendos, l'Associació Rociera Alegrías del Sur, l'Associació per la Dansa i el Son, el Quadre Andalús de Ripollet, els Amics del Ball i la Penya Macarena, així com l'Escola de Música i Dansa Tiorba de Sant Andreu de la Barca. Aquesta festa serà el tret de sortida del calendari de les festes nadalenques que se celebren al municipi. Servirà també com a punt de trobada de totes les persones grans de Ripollet, que a més de gaudir de les diferents actuacions, s'enduran a casa un obsequi de l'Ajuntament.
A El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet ha participat a les taules d'elaboració d'un protocol per la defensa dels infants en situacions de violència.
El passat dimecres 12 de desembre, la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, la tècnica del mateix departament Montse Mas i l'educadora Àngels Polo van participar en una sessió de treball per a regidors i tècnics dels ajuntaments de la comarca per tal d'avançar en l'elaboració del protocol comarcal per a la intervenció en xarxa en situacions de risc i o maltractament de la infància i l'adolescència. La mateixa regidora ens fa una valoració de la jornada.
L'Ajuntament de la comarca i altres organismes que tenen treball amb atenció a l'infància i evidentment la importància de la classe d'acord en definir el que és un maltractament a l'infant i a l'adolescent i sobretot poder arribar a una coordinació i una organització entre tots els organismes que treballen amb infants i joves en risc.
La sessió es va dur a terme a Rubí, a l'espai del Castell Ecomuseu Urbà i estava organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. El Vallès va ser la primera comarca de Catalunya que va disposar d'una taula territorial de coordinació i intervenció en situacions de maltractament infantil creada l'any 2006 a instàncies del Departament d'Acció Social i Ciutadania. Amb la constitució de la taula territorial es van anunciar un seguit de mesures i es va iniciar el procés d'elaboració d'un protocol comarcal d'atenció a la infància en situació de risc. En aquests moments l'elaboració del protocol està en la seva fase final i a la reunió de dimecres servirà per avançar en aspectes concrets com el projecte d'implementació i el seguiment.
L'equip de govern ha emès un comunicat per contestar les crítiques que el Compromís per Ripollet havia fet respecte a les indemnitzacions que reben els membres dels consells d'administració. En aquesta nota de premsa, l'equip de govern puntualitza que aquestes indemnitzacions van ser aprovades per acord de ple de l'Ajuntament el passat mes de juliol.
Aquesta resposta fa referència a les declaracions que el Compromís per Ripollet ha fet a través d'un comunicat de premsa, afirmant que les retribucions i indemnitzacions aprovades el passat mes de juliol poden suposar un greuge comparatiu entre els polítics i les entitats representades dels diferents consells d'administració dels patronats municipals. Per la seva part, l'equip de govern també ha explicat que l'acord del ple deixava clar que és potestat de cada patronat manifestar si estan d'acord o no en cobrar aquestes indemnitzacions. Cal destacar que, per àmplia majoria, tots els consells d'administració han aprovat per ser de la citada indemnització, l'import de la qual és de 50 euros. L'equip de govern vol recordar que, llevat dels tres regidors que compten amb una dedicació exclusiva, tota la resta de regidors percep la mateixa quantitat en concepte d'indemnització per assistència a reunions.
El Compromís per Ripollet, d'altra banda, ha volgut destacar a través d'un altre comunicat que les aportacions del seu grup municipal a l'ordenança de medi ambient dels espais verds han aconseguit establir un mecanisme per preservar les espècies vegetals significatives que estan emplaçades en solars privats. A més, s'ha aconseguit prioritzar l'ús de productes biològics i ecològics en els tractaments fitosanitaris i en els adobs, entre d'altres coses. Durant les setmanes prèvies a les festes de Nadal, la policia local de Ripollet realitzarà diferents controls pels establiments de la restauració, bars, degustació i oci nocturn pel municipi per verificar el compliment de la llei aprovada el passat mes de desembre sobre els espais lliures de fum.
La campanya està dividida en tres fases. A la primera fase es van recopilar les dades dels establiments de Ripollet amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria. Durant la segona fase, que està tenint lloc aquests dies, els agents han començat les patrulles de control pel municipi. Finalment, la tercera fase serà la conclusió a partir de les dades recopilades durant les patrulles de control. Aquesta campanya tindrà un caràcter a priori informatiu, tot i que pot esdevenir sancionador en aquells casos greus o reiterats.
La fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica són dues malalties que han aparegut de forma molt recent en el vocabulari habitual dels centres de salut. Dolor físic, estats de fatiga absoluta, febres i desajustaments de tot tipus són alguns dels símptomes que tenen ambdues malalties. A Ripollet s'ha constituït Ripollet, Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, per donar suport a aquelles persones que les pateixen i ajudar a superar els rebuig amb els que es troben moltes vegades. Sentim ara l'entrevista realitzada per la nostra companya Francina Ricard a Maria Pujolà, presidenta de l'associació.
Doncs aquesta tarda tenim amb nosaltres a la Maria Pujolà, que és la presidenta de l'Associació Ripollet, Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet. Molt bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Doncs, bueno, abans de començar, explicarem una mica a la gent que ens escolta qui sou, qui formeu part d'aquesta associació i per què un dia vau decidir assentar-vos i començar a moure tota la paperassa que significa crear una associació.
Bueno, doncs nosaltres som una associació que l'hem constituït per un grup de persones que ens reuníem en teràpia de grup en el campus de Ripollet, derivades per la nostra metge de capçalera. I això ho encapçalava una psicòloga clínica professional, la psicòloga Mary Levy, en el qual estem molt agraïts, perquè si no fos per ella aquesta associació no s'hauria constituït, perquè ella sempre ha insistit molt que aquí en el poble no hi havia associació i no van passar, bueno, el dia d'acabar el grup, s'havia d'acabar el temps del grup, s'havia d'acabar i ell deia, us heu d'associar i us heu d'associar, al final doncs, ens vam tirar la manta a la cabeça i ho vam fer, no? Perquè clar, hi ha moltes creences aquí a Ripollet sobre aquesta malaltia, aquestes malalties, perquè hi ha metges que diuen que és una sola malaltia, però n'hi ha que diuen que són dos, que són diferents. I jo personalment jo tinc les dues, i jo per mi són dues coses diferents.
Deies que vau triar Ripollet perquè, bueno, perquè suposo que tota la gent de l'associació, d'aquest grup que us vau començar a reunir, sou gent de Ripollet.
Sí, sí.
I que decidiu crear-ho aquí, doncs, perquè hi havia aquesta falta i aquesta necessitat. Però suposo que heu tingut contacte amb altres associacions, altres pobles de la comarca, perquè també deuen tenir aquest tipus de problema.
Sí, jo vaig estar, bueno, i del grup també hi ha altres que estan en altres associacions, i bueno, sí, tenim relació, perquè clar, quan hi ha xarles dels metges, a vegades fan, ara mateix aquest fi de setmana no s'hauria dit que estic nerviosa al lloc que és, fan un ball i el que recaudin anirà a parar en el fons d'investigació del Vall d'Hebron. I bueno, sí que tenim contacte, perquè clar, si no, no tindríem informació de la malaltia, de les coses noves que surten, de les coses, de les medicacions no, perquè no n'hi ha, no? Però sí, del millor de les teràpies que fan, sobretot els hospitals de les unitats de les fibromialgies, que no tothom hi pot entrar perquè hi ha una llarga llista d'espera, i bueno, una de les coses és aquesta, reivindicar moltes coses que fan falta.
Com a associació de Ripollet, quin és l'objectiu principal?
L'objectiu principal de Ripollet ara mateix és que hi hagi un reumatòleg en el CAP 2 permanentment.
Una reivindicació més de serveis. Voleu ser com una mica de portaveus de les necessitats que tenen o que teniu les persones que patiu aquest tipus de malalties?
Sí, l'ajuda psicològica és molt, molt important, i reconèixer que ens reconeguin mèdicament les malalties també, perquè hi ha metges que no creuen en elles, perquè no surten res a les anàlisis, no surten res a les radiografies, i tu estàs malalt. I hi ha metges que no te reconeixen i ho passes malament, sobretot en l'àmbit laboral i familiar, perquè la família no hi pateix molt, eh?
Donareu també suport, perquè suposo que funcionareu amb gent que formi part de, doncs, socis que formin part de la vostra entitat. Fareu xerrades, donareu suport, assessorament?
Sí, esclar, tot el que estiguem a l'associació, tota la informació que ens arribi a través de la federació i d'altres associacions, perquè totes les associacions que hi ha estan federades, i la federació és la que s'encarrega de donar tota la informació a les associacions. I si es faran xerrades i coses així, i bueno, ja quan vam tindre l'entrevista amb l'alcalde, que hi havia la regidora de Sanitat, ens van dir que sí, que això ens no subvencionaria. O sigui, perquè clar, ens trobem que ara mateix l'associació no tenim un punt per reunir-se, perquè no tenim un puesto. I bueno, pues l'alcalde ens ha dit que ara en el centre cultural, passat aquest mes, ja ens assignarà uns dies, unes hores en el centre cultural, com he dit.
Què voleu fer? Un horari de visites perquè la gent pugui venir, sí, pugui informar-se?
Sí, l'horari que ens doni serà per això, per donar suport sobretot al malalt. I bueno, pues, treballar per reivindicar totes aquestes coses. Aquesta del CAP 2 és la primera perquè és la més important, però també hi ha altres coses que s'han de... S'han de fer, sobretot, ja et dic, mesura psicològica, perquè no tots estem tractats de la mateixa manera, Ripollet, eh? O sigui, segons tu, el metge que tens, t'envia el psicòleg o no t'envia.
Les malalties com la fibromialgia o el síndrome de fatiga crònica tenen dos tipus de dolència, hi ha dos tipus de dolència. La física, evidentment, el dolor físic constant que tens, que t'impedeix fer una vida normal, o et complica molt la vida per fer una vida normal, i després l'apartat psicològic. És cert? És...
Sí, home, i tant. A veure, la persona que té fibromialgia, fins que no li diuen el que té, o té fatiga crònica, o les dues coses, perquè ja té les dues coses, ho passa molt malament. Perquè, a veure, fins que tu no diagnostiquen això, passa molt, molt, molt de temps. I clar, tu arribes a pensar, estaré l'ela, perquè tu de moment que dius, és que tu tires de la corda i el teu cos no pot, i cada vegada em vas posar més, i no pots. I l'ajuda psicològica és molt, molt, molt necessària, perquè clar, jo abans, jo he tingut la sort d'entrar en una unitat de fibromialgia, que aquesta és una de les altres coses que hem de reivindicar, que hi ha una llarga llista d'espera, i aquí sí, realment, el malalt millora molt.
Com funcionen aquestes unitats?
Aquestes unitats és un equip mèdic. Vale? I tu entres allà i et diuen, a veure, de moment, què és la vida diària que tu portes? Llavors, hi ha un psicòleg jo el metge especialista en fibromialgia fatiga crònica i hi ha un assistent ocupacional. Llavors tu expliques allà tot el que fas tot durant el dia. I llavors, clar, tu és que tens unes limitacions i tu aquestes limitacions no saps quines són. I aquest és el problema. Però també hi ha una altra cosa, que tens unes limitacions però després no te les reconeixen. Perquè quan a tu et donen una alta per anar a treballar, tu has de donar el calle. Tu allà no pots dir que estàs... Sí que pots dir que estàs mal, però tu has de rendir. Llavors, aquesta unitat de fibromialgia, quan entres allà dintre, primer se't fa molt gros, però t'ensenyen a modificar-te. Tu t'has d'organitzar la feina i dir, bueno, perquè avui faig unes coses i demà tinc que fer unes altres. O jo aquestes coses fins aquí arribo. Si tu has de treballar, t'has de plantejar que aquí tens que fer una feina al matí o a les hores que tu treballis i t'has de reaccionar molt, t'has d'administrar molt bé a la tarda durant el que has de fer. Perquè el que sí que està clar és que si tu et donen també unes pautes, o sigui, tu has de fer una sèrie de descansos. Però també et passa una cosa, que si tu estàs treballant, quan arribes a la feina, si tens mitja hora caminant perquè no tens el transport públic, bueno, perquè no pots arribar, tu no pots arribar a la feina i dir, no, jo ara m'he de fer una pausa de 10 minuts, perquè si jo faig una pausa de 10 minuts, i em recupero, continuo treballant, tu això no ho pots fer. I abans tu vas fatigant el cos, i arribes un moment que tu ja no pots més, i és quan tens aquestes recollides tan fortes. I abans t'ensenyen què és el que has de fer. I abans t'ensenyen també què és el que has de fer a casa i com has de portar les coses, perquè a l'estat d'ànim també hi fa molt, perquè tu et vas forçant i tu fas, però tu quan arribes a casa ja no pots més. I llavors tu no vols, però segons com la família també repercuteix. Perquè tu tens mal humor, perquè tu no contestes bé, t'has de recuperar perquè l'any demà t'anem a treballar i tens una sèrie de coses que fer. I llavors també la família també ha d'ajudar molt. Perquè el malalt es troba molt sol perquè es troba malament. Es troba cansat, té molt de dolor, però la família també pateix el dolor. Si t'has de reaccionar també, la medicació també és molt important.
Existeix algun...
No existeix cap medicació que diguin... Hi ha coses fortes, i bueno, però aquest... Llavors, també hi ha un altre problema, que moltes persones no toleren la medicació. Hi ha vòmits, hi ha vèrtics, i el que diem, això és... Clar, no ho pots portar amb la feina. I jo ara les tinc molt dolor, i és que deia que estigui una mala feina, perquè si no, tinc uns vòmits i un vèrtic i jo no em puc entrar amb una escala. I clar, és el peix que sense la cua, no?
Doncs, Maria, moltes felicitats per la vostra iniciativa. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Molta sort i pel que vulgueu.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
El programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva que realitza Ripollet des del SAP Cerdanyola Ripollet compta des del passat mes d'octubre amb un nou sistema de prevenció i detecció de malalties dels fetus, com per exemple la síndrome de Down amb un 90% d'efectivitat. El cribratge combinat nom tècnic d'aquest sistema consisteix en fer una extracció de sang a la mare entre les 8 i 12 setmanes de gestació per tal de mesurar un grup d'hormones. A més, es mesura la translucidesa nucal en una ecografia. En els casos on el resultat sigui encara ambigu, es realitzarà una tercera prova a l'Hospital Clínic de Barcelona, que consisteix en una segona ecografia d'alta resolució. La nova prova significa un gran benefici per a les dones embarassades, ja que amplia els marges de diagnòstic i es disminueix el nombre de proves invasives que tenen una taxa d'avortament de l'1%. El govern ha iniciat aquesta setmana els tràmits destinats a millorar l'abastament d'aigua als municipis de la comarca del Vallès Occidental, de Sant Cugat del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. El pressupost previst és 12,7 milions d'euros. Aquestes localitats, amb un total de població proper als 200.000 habitants, veuran incrementada la qualitat en el subministrament gràcies a la millora de la xarxa de canonades procedent del sistema d'aigües Ter Llobregat que abasteix la zona. El projecte, que té un pressupost d'execució superior als 11,7 milions d'euros, contempla la modernització de la xarxa i alhora preveu adequar-la al creixement urbanístic que ha experimentat aquesta zona en els darrers anys.
El 99.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
Per avui divendres i aquest cap de setmana us proposem que participeu a les nits de música que han organitzat per avui a les 8 del vespre l'Associació d'Espectadors. L'activitat tindrà lloc a la cuina del Centre Cultural. I a les 10 de la nit, gala de ballet clàssic al Teatre Auditori amb la companyia de David Campos. El preu de les entrades és de 15 euros.
Demà dissabte, hora del conte, pels més petits a la biblioteca amb el conte Granotes i Gripaus a càrrec de Franzina. A les 7 de la tarda, els alumnes de l'Escola de Música realitzaran el concert especial de Nadal al Teatre Auditori i a les 9 de la nit, els Diables ens conviden a participar al quinto de Nadal. De cada diumenge, tots els ripolletens i ripolletenques, especialment els majors de 65 anys, estan convidats a la festa de Nadal de la gent gran, que començarà a les 12 del migdia. Finalment, a les 8 del vespre, la Coral del Vallès realitzarà un especial concert de Nadal al Teatre Auditori.
Info, els divendres d'una a dues, a Ripollet Ràdio.
El regidor de Joventut, Ferran Tornell, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, han realitzat aquests dies una taula de treball amb els representants dels centres educatius de Ripollet per tal d'elaborar de manera conjunta un nou model de casals d'estiu pel període 2008-2011. Els objectius d'aquestes trobades ens els explica el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornell.
El que estem intentant fer, entre tots, el moment va molt bé, és una taula que consensui un nou marc per fer els casals d'estiu. Perquè no t'han de passar que hi hagi un 8 casals i 8 models diferents o 10 o 3 de casals d'estiu, i a més nosaltres al govern ja tenim un moment i amb pressupostos així es veurà, posem més partida perquè la qualitat sigui millor i la quantitat d'infants als quals hagi adreçat aquest servei també sigui més àmplia.
En aquestes taules de debat es troben representades les AMPAs i els col·legis de Ripollet, així com el Centre d'Esplai La Gresca, el Centre d'Esplai L'Estel i els regidors i tècnics de Joventut i Educació. L'alcalde de Ripollet va visitar ahir dijous els alumnes del taller infantil d'arts plàstiques del Centre Cultural. Els nens i nenes del taller van realitzar diferents postals de Nadal i una d'elles ha estat utilitzada com a postal institucional per l'Ajuntament de Ripollet. Ahir l'alcalde es va acostar fins al taller per donar-los les gràcies, tal com explica ell mateix.
Bé, el que he fet avui és agrair d'alguna manera pues, als nens del curs d'arts plàstiques del Centre Cultural, i aquest any els vam encarregar que es fessin un dibuix per fer la Nadala, que és de felicitació oficial de l'Ajuntament. La veritat és que ens hem fet uns dibuixos molt macos i hem utilitzat un d'ells per Nadala de l'Ajuntament, i avui hem vingut a agrair-los aquesta feina i que sàpiguen que un treball teu pot servir perquè vagi a tot arreu com a felicitació oficial. I la veritat és que, bueno, com sempre, amb els nens estan molt agradables, són molt agraïts i molt macos i molt simpàtics, la veritat.
L'alcalde va fer un obsequi als alumnes com a senyal d'agraïment. Aquest vespre tindrà lloc al Teatre Auditori la representació del ballet de David Campos de Santa Coloma de Gramenet. 20 ballarins i ballarines duran a terme dues coreografies pròpies del director, així com es tracta del Trencanous i Don Quixot. Aquest espectacle està inclòs en el programa del Teatre Auditori i està organitzat per l'Associació d'Espectadors. Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros. Demà dissabte tindrà lloc al local del carrer de Monturiol, 32, a les 11 de la nit, la festa que el programa Sabotaje de Ripollet Ràdio oferirà motiu dels seus 200 programes. Aquest programa, que s'emet des de 1999, ha preparat diverses actuacions, tal com explica el seu director, Miguel Medina.
Comptarem amb la presència de dues bandes i un DJ. Les bandes són Euterpe 77, que són de Sabadell i que fan una mica de rock de garage. Són bastant elegants i molt divertits. I també comptarem amb la participació de la gent de los 400 golpes, banda ripolletenca, la qual pertanyo, i, bueno, amics, també amb el senyor DJ Blackunin, que ens regalarà una mica de rock and roll, surf i rockabilly.
Esteu escoltant Info.
El passat dimecres, 12 de desembre, va tenir lloc la primera reunió del Consell Municipal de Joventut, on es va formalitzar la seva Constitució i els membres que l'integren. El Consell s'estructura la presidència, el plenari, les comissions de treball i la secretaria. El principal òrgan de treball és el plenari, format per 12 membres d'entre 16 i 29 anys. Aquests són tres representants d'entitats juvenils, un representant de la Joventut Socialista i un altre de noves generacions del Partit Popular, quatre joves voluntaris i tres representants dels instituts públics de secundària de Ripollet. El Consell Municipal de Joventut és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, d'assessorament i d'intercanvi d'informació, així com de corresponsabilització d'aquelles actuacions que s'estableixen al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008, aprovat al febrer de 2005. Aquest diumenge 16 de desembre a les 8 del vespre tindrà lloc al Teatre Auditori de Ripollet, el tradicional concert de Nadal que ofereix cada any la Societat Coral del Vallès.
El concert actuarà en les dues seccions de la coral, la secció tradicional i la de Déus del Vallès. El director de la coral, Toni Santiago Manrique, ens explica com serà l'espectacle que oferiran.
I seria una mica doncs, combinar el concert pròpiament musical amb un suport d'imatges darrere de cada cançó via projecció. A més, doncs, el repertori pròpiament de la tradicional seran nadales d'arreu del món, però sobretot nadales populars catalanes. A més, hi haurà una cançó que serà fora del repertori de Nadal. I el repertori de Dos del Vallès seran cançons d'arreu del món i alguna cançó popular catalana.
Aquest any comptaran amb l'actuació especial de la jove mezzosoprano ripolletenca Carol García, que recentment ha estat seleccionada per actuar al Teatre Real de Madrid i que interpretarà dues peces líriques amb acompanyament de piano.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon, ens sentim, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, com sempre, repassem primer quins van ser els resultats del cap de setmana anterior.
Doncs la setmana passada hi va haver molt descans perquè només es va jugar a futbol, perquè és que es va avançar la jornada, partits que hi han aplaçats al futbol sala, i va haver jornada de descans del balonmano, del hockey, de tots els equips de bàsquet, tenis taula i tenis. Perquè quan arriba aquestes dates, hi ha federacions que no fan jornada de competició aquest dia, no? I en canvi, hi ha federacions com el futbol sala que sí ho fan, i és un fracàs perquè llavors, encara que no ho digui la federació per no jugar, els clubs es posen d'acord i a plaça del partit. Llavors acaba passant amb el hockey. El hockey tenia que jugar un partit, i l'última hora, aquest partit, la petició dels Sitges, per voler fer el pont, ells juguen els divendres, van dir, aplaçant-me el partit, doncs la van aplaçar. Es va jugar el partit del Ripollet, que va empatar una amb el Berga, un partit que tenia que jugar el diumenge i també a petició del Berga, pel pont, es va jugar el dijous al migdia i va quedar amb un empat a un. Llavors ens va dir que la penya partida preferida va jugar també el divendres a les 6 de la tarda el partit que tenia també amb els Sant Fost, aquell partit que es va quedar amb 11 jugadors aquell dia que l'àrbit tenia tard. Sí, tenia tard. I es veu que el dia va sentir que l'hem aviat, doncs es va jugar aquest partit i la penya, que va remuntar un partit que perdia per 0-1, es va començar a tirar una falta contra l'equip visitant, i al final el partit va acabar amb 3-1 favorable a l'equip de la Lliga Esportiva Sant, o sigui, el Pajaril, que va guanyar el Sant Port. No? I llavors el diumenge tocava jugar el partit de Lliga, i aquest partit de Lliga, doncs, amb un resultat de 1-0 favorable a l'equip del Can Déu de Sabadell, es va ajornar una pel vent que feia, i és perquè el vent va tirar dues torres de la llum dins del camp. A més, unes xapes, els vestuaris que eren d'aquestes xapes de vidre, ni d'humanització de ferro, ara sortim volant, i davant el perill, l'àrbit va dir aplaçar-me el partit, no? I aquest partit no sap quin dia se jugarà. Va acabar amb un empat, o sigui, amb un 0, favorable l'equip del Camp Déu, i la substitució de l'entrenador de la penya partida posaria, Víctor Ortega, que el curiós de la setmana és que quan jo li preguntava per aquest partit, em deia, jo li vaig preguntar, com que l'últim partit que es va jugar aquí a casa, si van haver de la penya 3 jugadors expulsats, jo li vaig preguntar que si aquests jugadors expulsats afectaria per poder anar a jugar al camp del Camp Déu. I va dir, diu, no, diu, bueno, un sí, perquè un ja no jugarà més amb la penya. Es tractava d'un jugador. Jo vaig insinuar a veure quin nom podia ser, em va dir que quan tenia que parlar amb la junta directiva i que quan sapigués el nom segur m'ho diria, però resulta ser que aquest jugador continua i el que ha plegat ha sigut l'ha fet fora l'entrenador Víctor Ortega, no? I ara ha agafat un altre nou entrenador, que és un home que quan es queda sense entrenador hi ha l'home de la casa, que és Juan Martos, que és el nou entrenador de la primera partida per ell, que debutarà aquest cap de setmana. Això va ser quan el món de futbol, i en el futbol sala, doncs el Ripollet va guanyar el Caneta Mar per 3-2, el Ripollet B va guanyar el Xocola de Badona per 5-2, el Can Clos va empatar el Camp del Rubí amb un empat de 8, i el Ripollet, o sigui el Can Clos B, va perdre la pista del líder, el Sabadell, per 9-0, la resta és jornada de descans en totes les competicions.
Molt bé, doncs aquest cap de setmana que tenim per endavant, suposo que sí que hi haurà molts equips que juguen, no?
No, sí, hi haurà el Ripollet, que jugarà al camp del Villarista Milán, la penya esportiva Pajaril, que jugarà contra l'associació esportiva Esvila, de Ripollet, i que aquesta rivalitat doncs està en el mateix grup, a la mateixa categoria de futbol, i que comencen aquest cap de setmana jugant contra la primera partida per aquí a Ripollet. Al món del futbol, doncs l'escola Pia Sabré jugarà contra el Ripollet B jugarà la pista del Fran Sabrià i l'equip del Can Clos jugarà un a casa contra la Llerana i el B contra les Corts. Al món del bàsquet, doncs ja hi ha competició, el Ripollet jugarà a la pista del Castell de la Selva, el Ripollet B jugarà a la pista del Camp Parellà de Terrassa, el Gasolà jugarà a la pista del Ciutat Vella i el Gasol B jugarà contra el Sant Cugat i el Gasol C contra el Montpedros. En el món del bàsquet sub-21, el Ripollet tindrà jornada a les Cans i el Can Canyella jugarà contra el Gasol. I finalment, en el món del bàsquet, a la categoria femenina, el Ripollet jugarà contra la Garriga i el favorit del Gasol jugarà contra el Montgat. I llavors ja, en el món del handball, jornada a les Cans encara del handball, ja fins passat que no jugaran, i el Ripollet de Cuquí que jugarà contra el Tona, mentre que en el món del tenis taula doncs el Ripollet jugarà contra el Bàsquer de Girona a la divisió d'honor masculina, el Finca Ripollet divisió d'honor femenina tindrà jornada a les Cans, el primer nacional jugarà a casa contra el Parets el dissabte a les 5 i l'equip de femení del Finca Ripollet de la primera divisió nacional haurà d'anar a jugar a Mallorca per jugar al camp del Inca de Mallorca.
Pel que fa a les festes de Nadal, fan descans els equips locals?
Com doncs aquest any, com que acaba encara el diumenge, dia 23, hi ha competició, i el dia 30 no hi ha competició. Llavors el dia 30 hi jornada a l'escat i la competició començarà a pregar el dia 30 de gener. O sigui, la jornada el dia 30 no hi ha, i fins després de Reis no començarà la pregada. La temporada ja del 2008, que és la mateixa temporada, no?
Nosaltres, com sempre, volem acabar aquest espai esportiu de l'Info recordant quin és el convidat de l'Info.
L'especialment vindran els dos entrenadors de l'associació esportiva Vila, de Ripollet.
Una nova associació.
Sí, l'associació que havien tingut altres activitats del món de la futbol sala i aquest any, doncs, que hagi la mateixa gent que va intentar organitzar l'industrial que van començar la lliga i no la van acabar perquè el primer partit ja es van retirar, aquest any sembla que sí, que la cosa ha anat millor, i aquest any ja estan en competició, i han demanat jugar al mateix grup de la primera partida per i aquest cap de setmana doncs, s'emprenten els dos equips de casa, que tots dos juguen al mateix camp, al camp del de la indústria, no? I el dissabte a la Xura d'Arra, doncs, realitat de Ripollet, primera partida per Pajarit, és Vila de Ripollet, i tindrem els seus dos entrenadors, José Luis Gordo i Juan José Reynoso.
Doncs ja ho saben, que això serà de 7 a 8 del vespre aquí a la nostra casa, el programa InfoSport, que condueix el nostre company Ramon Argento. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Aquesta setmana s'ha col·locat la tanca perimetral per tal d'iniciar les obres de construcció del centre integral per a la gent gran a la zona dels Pinatons. Aquesta és una de les importants obres que es desenvoluparan durant el proper any 2008, juntament amb d'altres com la segona llar d'infants, el CAP 3 o els pisos de protecció oficial. Per parlar d'aquest i altres projectes, avui ens acompanya Rosa Maria Martín, primera tinent d'alcalde, regidora de Planificació, Gestió Urbanística, Manteniment i Parcs i Jardins. Rosa Martín, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquesta setmana ja han començat els treballs del Centre Integral per a la Gent Gran. Quan serà una realitat?
Bueno, pues, como comentabas, hemos empezado a vallar todo el perímetro de lo que será la obra. Seguramente a finales de diciembre, primero de enero, comenzarán ya efectivamente las obras y tienen un periodo de ejecución de 18 meses, lo que es esta primera fase, que es lo que va a comenzar ahora, que es propiamente la residencia de la Gent Gran. Porque, como sabéis, al Centro Integral para la Gent Gran conforma mucho más que la residencia. O sea, los pisos tutelados, está un casal David, hay una serie de actividades adyacentes a la residencia, pero lo que es la residencia en 18 meses estará terminada.
¿Se pondría en marcha pese a que luego se continuarán las obras?
Sí. Son fases independientes y bueno, hemos empezado por lo que creíamos que era más prioritario, que era hacer la residencia, y lo demás son servicios adyacentes que iremos construyendo independientemente de que la residencia ya esté funcionando.
Si nos situamos en esa zona, tenemos que hablar de otros grandes proyectos como es la segunda guardería. ¿Se pondrá a inaugurar en septiembre?
La idea es que sí, porque además es el compromiso que tenemos, y para ello, bueno, pues hemos hecho lo que hemos creído más oportuno y hemos ido un poco de prisa, ¿no? Ya tenemos la empresa ya tenemos la adjudicación a la empresa que comenzará a hacer las obras. Hay un término de ejecución de 6 meses de obra. Creemos que si se empieza en enero, bueno, pues podemos terminarla perfectamente para septiembre del 2008 y que así pueda empezar el curso sin ninguna clase de problema.
¿Será entonces cuando se empiece la ampliación de la primera?
Bueno, eso es una cuestión que tenemos encima de la mesa y seguramente no lo haremos de esa manera. La que vamos a construir ahora en la calle Barbará, el proyecto ya contempla que haya una gemela justo al lado. Entonces seguramente lo que haremos será construir primero esa gemela antes de hacer la ampliación de la argolleta del molino.
Uh-huh. Otro gran proyecto que hay en esa zona es la construcción del nuevo CAP. Uh-huh. ¿En qué fase se encuentra el proyecto?
Pues estamos a la espera de que CAP Salud nos devuelva el convenio que tenemos que pasar por pleno, que seguramente lo haremos en el mes de enero, donde nos comprometemos como ayuntamiento a adelantar la financiación de la construcción del CAP. Y bueno, en el momento que tengamos firmado ese convenio se adjudicarán las obras y podremos empezar, yo creo que en el primer trimestre de este año 2008 podremos comenzar las obras del CAP 3.
Aunque depende del INSOL, ¿para cuándo está previsto el inicio de las obras de los pisos de protección oficial?
Bueno, con el tema de los pisos de protección oficial, la información que tenemos es la siguiente y que un poco ya se dio también a los adjudicatarios el día 19 de octubre. Después de fiestas de Navidad se va a empezar a llamar a todos los adjudicatarios porque el proyecto ejecutivo creo que está a punto de finalizarse. En el momento que tengan el proyecto ejecutivo llamarán a todos los adjudicatarios para empezar a poder hacer la elección del piso. Y bueno, nos han comentado que para aproximadamente abril o mayo se podrá empezar las obras, se podrá hacer el acto de primera piedra y comenzar las obras.
Este inicio de obra supongo que irá un poco paralelo a la convocatoria de la segunda promoción, ¿eh?
Sí, la idea es que vaya bastante paralelo a la convocatoria de la segunda promoción, a 272 pisos de protección oficial, que sí que es verdad que ya vamos a firmar el convenio de la venta del solar al INSOL para hacer esa segunda promoción. Con lo cual, en el mes de enero pasaremos el convenio para esa venta del suelo. Y la idea es que, bueno, pues, se diferencie con la primera piedra, igual en dos o tres meses podamos volver a empezar el nuevo proceso para la nueva adjudicación de los 172 pisos.
Parece que todos los grandes proyectos se centran en Pinatons, pero sabemos que no es así. Tenemos muchas otras zonas como es Cammas. ¿Cómo vemos transformarse ese barrio?
Bueno, para nosotros el tema de la Lliga de Barris en Cammas es uno seguramente de los más importantes del próximo mandato. Son 4 años con una intervención muy directa y muy importante en el barrio de Cammas, que empezamos ya el año que viene, en el 2008. Hay que decir que la intervención que se va a hacer en Cammas tiene dos grandes ámbitos. Uno de lo que podríamos llamar piedra, que es inversión, es construcción, es rehabilitación. Y luego una parte muchísimo, casi que más importante de la cuestión social y la cuestión de que llegará muchísima más gente, que es toda la intervención sociocultural que se va a realizar en el barrio. En cuestión de lo que es piedra, el año que viene, la primera actuación que se va a hacer es la construcción del centro cívico en el Parque Primero de Mayo, un proyecto que el ayuntamiento ya tenía realizado, que ya está aprobado, y que, bueno, pues será la primera cuestión importante que haremos en el barrio. Además, queremos convertirlo durante toda la Lliga de Barris de Cammas, durante los próximos 4 años, en un centro, en una oficina referente de la Lliga de Barris. Y esa será una de las primeras actuaciones que se van a realizar el año que viene. Además de otra actuación también muy importante y que podrá dar el pistoletazo de salida para todo el trabajo sociocultural, es el alquiler de los bajos del Parque Rizal. No sé si todos los siguientes me podrán entender. En el Parque Rizal, los famosos bajos de Casa Michara, como todo el mundo los conoce, queremos hacer una actuación muy concreta en estos bajos y es intentar alquilar algunos para poner allí servicios tanto juveniles como de dona, como de tema de rehabilitación de viviendas que den servicio durante los 4 años a todo el barrio.
Molt bé. Hem de parlar també que en aquesta zona aviat començarà tot el tema del poligonal Martinet. Quina mesura creu que beneficiarà Ripollet?
Bueno, yo creo que ya está beneficiando, porque el polígono de Martinet conlleva con ello muchas cuestiones. Primero, una mejora de la vialidad de todo el municipio. De hecho, ya hemos recepcionado todos los viales del Martinet. Desde creo que es el lunes pasado la calle, tanto la calle Industria como la continuación de la calle Merced, ya están abiertas al tráfico, con lo cual eso creemos que mejorará muchísimo la vialidad, sobre todo de la calle San Jaime, que queremos pacificarla un poco más. Queremos que el gran grueso de los coches bajen por calle Industria o por Vial, y convertir la calle San Jaime en una calle mucho más amable para el ciudadano. Y bueno, eso es una de las cuestiones que ha mejorado el plan del Martinet, ¿sí? Además de ello, tenemos un parque que todavía no está recepcionado, pero que está a punto de recepcionarse porque está casi acabado, que es el parque Carlos Ferré, con la consiguiente ganancia de espacio de zona verde en la zona, que creíamos que era importante. Y además también nos consta que Incasol, bueno, pues ya no ha adjudicado, está a punto de adjudicar las primeras parcelas para hacer la zona industrial. Yo creo que eso va a dar, junto con la ley de Barrio de Can Mas, un nuevo impulso al barrio y a una de las entradas de Ripollet.
Hablábamos del parque Carles Ferrer, pero también hay obras importantes en marcha en cuanto a parques. ¿Cuándo veremos acabado el Ferran Ferrer?
Pues espero que pronto, porque además es un parque que nos ha dado problemas, que tendría que haber estado acabado hace más de 3 meses, y bueno, pues la empresa nos ha planteado una serie de cuestiones internas que han hecho que, bueno, pues este parque tenga una demora importante, con lo cual estamos bastante enfadados con este tema. No voy a dar ninguna clase de explicación bondadosa, porque la verdad es que tenían que haber acabado y no lo han hecho. Esperamos que antes de que la ley esté finalizado, nos han dicho y redicho que sea de esta manera, pero espero que sea así, porque además los vecinos de la zona están preocupados, cosa que entiendo, porque se comentó que este parque tendría que haber estado acabado, como decía, hace 3 o 4 meses, y todavía no ha sido de esa manera. Yo espero que, bueno, que el resultado pueda compensar en algo este retraso, pero bueno, espero que antes de final de año podamos tener el parque terminado.
Hay que añadir que el parque Primero Maig también se remodelará, ¿no? Se mejorará dentro de la ley de barrios.
Sí, el año que viene la idea es hacer el proyecto ejecutivo de esa reforma, y lo que es la reforma propiamente dicha será durante el 2009.
Para acabar, nos gustaría también, señora Martín, que nos avanzara algunas de las inversiones que hay previstas en el presupuesto, si es posible.
Sí. Durante el año 2008 tenemos diferentes e importantes proyectos urbanísticos. Uno de ellos es, por ejemplo, la urbanización de la calle Pizarro. Queremos remodelar toda la calle Pizarro, desde la Rambla San Esteban hasta la calle San Josep, con un importe de unos 700.000 euros. Queremos convertirla en una calle de una única dirección, ampliar aceras y conservar aparcamientos, con lo cual, bueno, consideramos que es una remodelación que es necesaria en esa calle y que la atacaremos durante el año 2008. Otra urbanización que también llevaremos a cabo durante el año 2008 es la urbanización de la Rambla San Esteban, desde la calle Padró hasta la calle Canigó. Esto forma parte de todo lo que es la remodelación de la Plaza Pera Cuarientor, y también se llevará a cabo durante el año 2008. Además de eso, bueno, pues en otro orden de cosas, también importante es que durante el año que viene se llevará a cabo la cubierta de la piscina, una de las nuevas piscinas que se han realizado durante el año pasado. Sabéis que la idea era que se pudiese utilizar tanto en invierno como en verano, y será durante el año que viene cuando se cubre la piscina. Esa es alguna de las cuestiones, por supuesto, teniendo en cuenta que está también el tema de la guía de barrios, como has comentado antes, el CAP, la guía de infantes, el Fonte Entrenar para la Gent Gran, el parking del río Ripoll, que también empezará a principios de enero del año que viene, y el tema de los pisos, bueno, será un año 2008, creemos, que importante en cuanto a inversiones.
Déu-n'hi-do. Doncs alegrem moltíssim que ens hagi acompanyat avui aquest info, senyora Rosa Martín, primera tinent d'alcalde, regidora de Planificació, Gestió Urbanística, Manteniment i Parcs i Jardins. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bones tardes.
Esteu escoltant Info.
A
El jazz és un crit de dolor i esperança, un crit de malaltia. Al jazz sempre hi ha una persona que esquinça el seu dolor. Tots els dilluns, al 91.3 de la FM, viu-lo sense restriccions. De 10 a 11 de la nit, a Ripollet Ràdio. Escolta a tot jazz, al ritme de la novel·la negra, amb The Singer.
Ei, ¿de dónde diablos has sacado esta radio?
Torna Adiós Lili Marlene. Nova etapa del teu Com Marró Magazine Favorit. Ara, tots els dissabtes de 13 a 14 hores del migdia. Amb més oli que mai, com sempre, des del 91.3 de la FM Ripollet Ràdio.
A Ripollet Ràdio tenim teatre i cinema. Tenim el setè art de Talia. El dimarts de 7 a 9 del vespre vivim l'espectacle. El setè art de Talia i Joana Raja presenta les estrenes de la setmana i es posa al dia de les notícies del món de l'espectacle. Tot combinat amb les millors bandes sonores i les novetats del teatre musical nacional i internacional. A més, el setè art de Talia és l'únic programa de ràdio que t'informarà del teatre que pots veure a Ripollet. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio. Aquí vivim l'espectacle.
Esteu escoltant Info.
I abans d'acabar l'info d'avui, repassem els principals titulars de la setmana. Aquest dilluns 16 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló municipal Joan Creus, la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet organitza una nova edició de la festa de Nadal per a la gent gran.
Com és tradicional aquesta festa, estan convidats tots els veïns i veïnes del municipi i de forma molt especial els 4.400 ripolletens i ripolletenques majors de 65 anys.
Nou sistema de detecció de malalties prenatals, el SAP Cerdanyola Ripollet.
El cribatge combinat, nom tècnic d'aquest sistema, té un 90% d'eficàcia i consisteix en fer una extracció de sang a la mare entre les 8 i 12 setmanes de gestació per tal de mesurar un grup d'hormones.
Primera reunió del Consell Municipal de Joventut.
El passat dimecres 12 de desembre va tenir lloc la primera trobada on es va formalitzar la seva constitució i els membres que l'integren. El principal òrgan de treball és el plenari, format per 12 membres entre 16 i 29 anys.
Aquest diumenge 16 de desembre a les 8 del vespre tindrà lloc al Teatre Auditori de Ripollet el tradicional concert de Nadal que ofereix cada any la Societat Coral del Vallès.
El concert actuarà en les dues seccions de la coral, la secció tradicional i les veus del Vallès.
I fins aquí l'info d'avui divendres 14 de desembre. Us hem ofert aquest programa a Jordi Puy, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I com és habitual, per aquestes dates ens acomiadem amb música nadalenca. Es tracta de Silent Night d'Enya. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.